Què tal? Bona tarda. Benvinguts a l'espai Grups Municipals de Constantí Ràdio amb l'entrevista que cada mes us oferim amb els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Constantí. Avui, en aquest programa del mes d'octubre, ens acompanya la portaveu del grup municipal de Compromís per Constantí, la Sílvia Puerto, a qui volem saludar. Sílvia, què tal?
Hola.
Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Gràcies per ser aquí, eh?
Gràcies a vosaltres, no?, i que puguem, doncs,
que tindre... Que encara, de moment, ens podem veure les cares, encara, doncs és una bona notícia, eh?
Sí, diríem. Sí, la veritat és que dona molta satisfacció, doncs, que ens puguem veure, vol dir que tots dos estem en perfectes condicions i, sobretot, no?, que amb els nous sistemes de teletreball, no?, perds aquest contacte interpersonal que moltes vegades, doncs, s'enyora.
Doncs, de moment, com diem, i toquem fusta, podem encara veure'ns les cares per fer aquesta entrevista. Evidentment, i ara ja ho apuntàvem només començar, Sílvia, una entrevista que ve molt marcada per tota la situació que estem vivint amb l'agreujament de la pandèmia d'aquests últims dies, que, doncs, amb aquest increment de casos de Covid dels últims dies, que han fet que s'hagin hagut de prendre ja mesures a nivell de govern de la Generalitat, diverses mesures, diverses restriccions que afecten a molts sectors, a diferents sectors, per tal de contenir aquests brots de Covid-19. Evidentment, l'afectació més gran és la que s'emporten als bars i restaurants, que hauran d'estar tancats 15 dies, però, com dèiem, hi ha molts sectors que es veuen aturats una vegada més per aquesta situació. D'entrada, i la pregunta primera que t'hem de fer és com esteu vivint tota aquesta situació, com l'esteu veient i com la valoreu?
Home, de fet, els indicadors que marcaven, doncs, és que hi hauria un rebrot de cara a aquesta època de l'any, de cara a l'inici del fred i la temporada de la grip, i realment, doncs, això és el que a nivell sanitari, des del Departament de Sanitat de la Generalitat, doncs, és el que han anat valorant aquestes últimes setmanes i que és el que els hi ha portat, doncs, a poder prendre aquestes mesures més restrictives, precisament, doncs, per la detecció d'aquest increment de casos a nivell generalitat de tota la Catalunya. I, bueno, crec, doncs, que passarem un hivern complicat i uns Nadals, doncs, molt atípics degut, doncs, a aquesta situació, no? Pel que em comentaves abans, no?, de les afectacions de les restriccions. Home, jo crec que la Generalitat ha sigut bastant proactiva durant tota la pandèmia, que ha anat prenent mesures en funció de les dades, doncs, evidentment, que li anaven arribant, i gràcies a això, doncs, no hem hagut d'entrar en una situació com ha pogut entrar, per exemple, la Comunitat de Madrid, no? I amb això, doncs, agrair, doncs, al Govern de la Generalitat que hagi sapigut actuar en el moment en què realment, doncs, hem vist que els números començaven a despuntar i han sigut, doncs, com deia abans, proactius i que han actuat, doncs, davant d'aquesta situació i abans de que arribessin al descontrol, com han patit a altres comunitats. El que sí que és veritat, doncs, que, clar, aquestes mesures són dures i complicades, no? Com deies abans, tornen a incidir en sectors que creiem, doncs, que han estat ja tocats per la primera fase de la pandèmia, tocats, i deixa'm-ho dir, i enfonsats, perquè realment ja en aquest sector ja es planteja, doncs, que realment hi hagi molta gent que no torni a obrir el negoci. Estem parlant, com bé deies, de bars, restaurants. També s'hi ha afegit el sector dels instituts de bellesa, que també, doncs, amb aquesta situació, doncs, també se'ls hi ha obligat el tancament. I, bueno, el sector hoteler, pensem que aquí a nivell de província, doncs, realment depenem econòmicament d'aquest sector i que, evidentment, doncs, patim per l'increment d'acomiadaments que això pugui originar, ERTEs o fins i tot ERES, per el que deia, doncs, d'empresaris que es plantegen de que ja no tornaran a obrir el seu negoci, i això realment, doncs, és una situació, crec que bastant preocupant. Mm-hmm.
Per tant, com dèiem, són aquests 15 dies, veurem si això s'ha d'allargar en funció de com evolucionin les dades. Les dades en aquests moments, com sabem, són molt preocupants, I aquesta ha estat una mesura dura i contundent que ha pres el govern de la Generalitat i que, evidentment, doncs, afecta molts sectors que ja venien tocats de la primera onada de la pandèmia i que ara, doncs, possiblement, molts d'ells, com bé apuntava la Sílvia, es vegin abocats a haver de tancar la persiana.
El que estem, doncs, pendent és d'aquestes mesures d'ajut que planteja la Generalitat, doncs, que esperem que surtin en breu, no? Per intentar almenys frenar, doncs, aquests casos que ja estan en casos extrems d'haver tancat ja la persiana, no?
Anem a parlar, evidentment, de la situació que tenim aquí al municipi a nivell de dades de la pandèmia i de com, doncs, tot plegat, la incidència que està tenint, no? Des de que es va començar la pandèmia. Ja vam tenir l'oportunitat de parlar el passat mes de juliol i de valorar, doncs, com havia anat tot plegat. Ara, en un altre moment complicat, tenim, doncs, una situació aquí a Constantí que en moments puntuals ha estat de molta preocupació, de màxima preocupació, perquè l'índex de rebrot va arribar a ser, doncs, dels més elevats de Catalunya. Després hi ha hagut també una època de certa estabilitat. M'agradaria preguntar-te, Sílvia, una mica per com valores la situació i la incidència que està tenint la pandèmia aquí al municipi.
Home, per sort, jo crec que a nivell municipal i després de veure l'evolució, doncs, dels casos que ha anat publicant el Departament de Salut, que la veritat que amb aquesta eina que han posat a disposició de la gent és una eina fàcil, doncs, per poder, doncs, seguir els casos que van sorgint a cada municipi. Podem valorar que la veritat és que els números a nivell municipal no han estat tan alarmants, com bé deies, com en altres poblacions que han pogut, doncs, realment patir més. Crec que hem de felicitar aquí a tots els constantinencs i constantinenques que realment, doncs, han fet que aquest rebrot, doncs, no hagi sigut de moment tan alarmant com s'ha produït en altres indrets, perquè la seva implicació realment, doncs, han demostrat que s'han conscienciat, que això és molt important, i que han anat seguint les mesures sanitàries que s'han anat, doncs, marcant des de les diferents departaments, no? Crec que això és molt important, felicitar la gent que ho han fet bé, però, evidentment, no podem baixar la guàrdia. No podem baixar la guàrdia, sabem que estem en un moment complicat i que, sobretot des d'aquí, volem demanar el compromís de la gent, doncs, de que puguin, doncs, respectar aquestes mesures perquè la situació no pugui empitjorar, no? Jo crec que, com a municipi, crec que és molt important, no?, aquesta implicació dels veïns i de les veïnes.
Ja ara, al seu moment, vam parlar d'aquest primer paquet de mesures socials i econòmiques que va aprovar l'Ajuntament per tal d'ajudar, no?, a les famílies i als comerços i a una mica, doncs, a tota aquesta gent que ha patit les conseqüències directament de la pandèmia i que ara, doncs, ens tornem a trobar amb aquesta segona onada. Suposo que serà el moment, no?, de tornar a posar sobre la taula el debat de si serà necessari, doncs, aprovar un nou paquet de mesures. En el seu dia, com dèiem, ja ho vam comentar i tot just aquesta setmana, per exemple, coneixíem ja que la comissió avaluadora de les subvencions que es van aprovar en el seu dia per comerços i empresaris afectats per la Covid-19 s'havia entregat ja o s'havia aprovat ja l'entrega de la primera remesa que ascendia a més de 46.000 euros i que, doncs, de la que s'han pogut beneficiar més de 40 comerços del municipi. En el seu dia vau ser, diria que, una mica crítics, o vau dir textualment que ho considerau insuficient, que éreu,
sí,
partidaris d'incrementar.
Sí, nosaltres érem partidaris, doncs, de poder incrementar l'ajut, la partida, precisament perquè vam plantejar un problema que detectàvem i que precisament, doncs, en les comissions de valoració ha quedat palès de que hi ha hagut, doncs, autònoms sense un establiment permanent que no s'han pogut acollir amb aquesta subvenció, no? I crec que, tal i com està la situació a nivell general, crec que hem de buscar sistemes per tal, doncs, que aquest col·lectiu no quedi exclòs. Com bé deies, ara mateix, donada la situació actual que tenim, jo plantejaria aquí mateix a l'equip de govern municipal que hem de ser proactius i tornar a reactivar una ajuda, evidentment, per tots aquests comerços que novament s'han vist afectats per aquesta nova tancament, no?, dels seus locals. I aquesta ajuda crec que s'ha de fer d'una forma ràpida. No podem dormir-nos i estar molts mesos en publicar aquest ajut, ja que tenim unes bases que en el seu dia es van aprovar. Crec que hem de ser prou àgils per poder treure una segona convocatòria per tots aquells que s'han quedat fora i readaptant les bases perquè hi puguin entrar i, sobretot, doncs, amb aquesta nova onada de tancaments, doncs, que s'hi puguin acollir. També, abans que em demanaves una miqueta de valoració de les mesures que s'havien aplicat al municipi, l'anterior vegada que vaig poder acompanyar-te, doncs ja vaig manifestar, no?, que creia que a nivell municipal les mesures que s'havien aportat, doncs, no eren suficients. Crec que, per exemple, hi ha temes primordials com són les desinfectacions, no?, del municipi. Sempre ho hem dit, nosaltres creiem que han sigut insuficients. Veus altres iniciatives d'altres pobles, sense anar més lluny, l'Ajuntament de la Pobla mateix, no?, que cada cert temps surt a fer una desinfecció integral del municipi, i aquí no ho veus. A peu del carrer no es veu que realitzin aquestes accions. O fins i tot esports infantils, que continuen en teoria oberts ara fins a les 8 del vespre, tampoc veiem una intensificació de la neteja, desinfecció integral del parc. Tot això creiem que també és important per poder contenir la pandèmia. Creiem que l'Ajuntament de Constantí ha anat a l'opció fàcil, no? Vèiem, tu mateix abans me deies que hem tingut un període, la veritat, de relaxació de casos i que hi ha hagut un període que com a municipi podíem haver realitzat moltes activitats. Parlo de la Festa Major, o parlo dels actes de l'11 de setembre, o fins i tot l'històric plec de sardanes que tampoc es va dur a terme. Com a ajuntament crec que ha sigut poc creatiu ni ha anat per l'opció fàcil de no fer res quan hi havia un gran ventall de possibilitats damunt de la taula de coses que es podien dur a terme, evidentment amb les mesures de seguretat pertinents, però així ens demostren, doncs, altres iniciatives de pobles del voltant, per exemple, doncs, del que parlàvem abans, no?, de que els bars puguin tenir més lloc per posar les taules. Pues mira, Tarragona mateix ha tancat inclús carrers per tal, doncs, de donar-li una miqueta de respir als bars i restaurants del municipi. Aquí simplement es va fer durant l'estat d'alarma, però automàticament a partir del juny, i potser que és quan teníem més possibilitat aquest tipus de comerç de que es poguessin reactivar, això es va deixar de fer. O, per exemple, per la Festa Major hi havia iniciatives de les entitats per fer, doncs, activitats segures i que no se'ls va voler escoltar quan en altres pobles i ciutats veies iniciatives xulíssimes, que no feia falta, no implicava concentració de gent, sinó que pots fer, per exemple, un espectacle itinerant. Hi ha moltes opcions de creativitat damunt de la taula i s'ha anat per l'opció fàcil. O simplement la commemoració de l'11 de setembre. I m'agrada aprofitar el moment i dir-ho. A nosaltres no ens van convidar a la lectura enregistrada del manifest, simplement ens van comunicar que havien enregistrat el manifest i que no es feia cap més altre acte.
Però a vosaltres i a cap altre regidor, només va estar l'alcalde amb l'inspector, eh? En aquest cas no és una cosa de vosaltres com a oposició.
Els centres educatius, els representants dels tres centres educatius, però evidentment la sala de plens hi té més cabuda perquè hi poguéssim ser representants, almenys un de cada grup municipal, no? No se'ns va deixar participar en aquest acte que per nosaltres, com bé saps, doncs sempre hi hem estat present.
Mm-hmm. Bé, ara que parlaves d'aquesta lectura del manifest de l'11 de setembre, que jo me n'he anat amb un altre acte que també va ser virtual, sí. Que et deia el de l'inspector,
no.
Que això era la presentació dels estudis de Constantí.
Exacte.
Sí. La lectura sí que va comptar amb els directors i la directora de l'institut, amb els dos directors de les escoles de primària i la directora de l'institut, i també ho lligo una mica amb un dels temes que avui volia parlar, que és aquest inici de curs, no? Perquè doncs, evidentment tot el que ha passat i aquests darrers mesos i com, tal i com va anar el desenvolupament dels últims mesos del curs passat amb tots els alumnes confinats sense poder acudir presencialment, doncs hi havia un cert neguit, no? Sobre aquest inici de curs, encara hi és, evidentment sobre la taula hi ha la preocupació latent de molts pares i mares, no? de portar els seus fills a l'escola. Aquí i a tot arreu doncs, s'han aplicat i s'estan aplicant els protocols i les mesures de seguretat i de prevenció, diríem que d'una manera impecable, tot i que hi ha hagut alguns casos puntuals aquí a l'Institut de Constantí, per exemple, però diríem que en aquest cas la manera de fer i d'aplicar els protocols està sent exemplar tant a les escoles com a l'Institut.
Sí, la veritat doncs que com a compromís de Constantí creiem que s'han activat molt bé els protocols, com tu deies, un comportament realment doncs, exemplar del funcionament de tots els centres educatius municipals, que la veritat doncs, han sigut capaços d'adaptar-se a la nova realitat, a les noves mesures que s'han anat prenent. Evidentment, doncs, felicitar els equips directius perquè doncs, hi ha hagut una gran feina i un gran treball al darrere per adaptar-se als protocols que ha marcat les directrius d'ensenyament. I sobretot doncs, jo crec que s'ha pogut tirar endavant gràcies a aquest esforç i gràcies a aquesta il·lusió i gràcies a aquesta implicació que han tingut tant equips directius com evidentment els mestres, que també doncs, s'han hagut d'adaptar a una nova manera d'ensenyar i amb les mesures doncs, evidentment de distanciament, que a vegades doncs, com a mestre doncs, trobes a faltar aquell caliu i aquell contacte més directe amb els nens, i pel que deies, no, també el tema familiar, la contradicció aquesta clar, et sap greu portar els nens al col·le, que no es puguin contagiar, i crec que ha sigut pues, bueno, una miqueta la situació que ha tingut de preocupació en l'àmbit familiar. Però com bé deia, com bé deies, el tema dels confinaments que s'han produït en un moment puntual, bueno, jo crec que s'ha gestionat perfectament i que era una situació que ja era totalment previsible, no? De fet, al Camp de Tarragona ens hem trobat doncs, amb diferents casos de diferents centres educatius doncs, que evidentment doncs, s'han hagut d'aïllar, que és una manera preventiva doncs, per evitar que realment s'expandeixi doncs, qualsevol positiu que hi pugui haver doncs, dintre d'aquests grups bombolla que han anomenat la Generalitat. De fet, jo crec que aquí l'única crítica que sí que m'agradaria fer, no, és el tema de la transparència, no? El tema de que s'ha tardat molt a nivell comunicatiu des de l'Ajuntament de Constantí al comunicar aquests casos, així com, per exemple, hi va haver uns casos a la piscina privada i de seguida es va publicar
que hi havia... No l'Ajuntament, eh?
No,
ho van publicar molts mitjans de comunicació i Constantí Ràdio en aquest cas se'n va fer ressò.
Sí.
No l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament en aquest cas cada dia està publicant les dades, eh?
Sí,
del
però
COVID.
Amb aquest...
Vull dir que transparència màxima en aquest cas, no?
Amb el cas que ens ocupa de l'Institut, l'Ajuntament ho sabia des de primer moment, perquè així ho estableixen els protocols, i va tardar uns quants dies en fer la publicació de que teníem una classe confinada, no? Demano aquesta transparència i aquesta immediatesa de saber doncs, la situació que tenim. I a banda d'això, també ens han arribat, i també ho van manifestar en l'últim ple, no? Alguna queixa a nivell d'aplicació de protocols de la llar d'infants. Ho vam manifestar amb el ple, amb el sentit de que bueno, s'han establert uns protocols molt estrictes, evidentment són nadons, molts que no caminen, se'ls hi fan treure les sabates, no poden entrar els pares a dins, i en canvi a les tardes utilitzen les mateixes aules els alumnes de l'escola de música. creiem que l'espai és prou gran i poden utilitzar altres aules que no afectin el funcionament normal de la llar d'infants quan no s'estan aplicant els mateixos protocols. I això ens ho han fet arribar pares, usuaris de la llar d'infants i, evidentment, doncs, aquí volia mostrar el nostre suport i que creiem doncs, que es pot corregir i que es poden buscar altres alternatives perquè tenim l'espai suficient que ho pugui garantir.
Com bé dius, això ja ho vau plantejar en aquest últim ple i si et sembla ja, si no tens res més a afegir del tema de amb què hem obert el programa, que crec que l'hem plantejat des de molts vessants, ens centrem ja en aquests temes de l'últim ple, que va ser fa un parell de setmanes. Un ple que com a punt principal, entre d'altres qüestions, hi havia l'aprovació de la nova ordenança municipal que regula l'ocupació pública mitjançant terrasses d'establiments de restauració a zona comercial, com dèiem, doncs un dels sectors que més tocats queda davant d'aquesta nova anunci, d'aquest nou anunci de restriccions i de mesures, una mesura en la que vosaltres doncs no hi estàveu d'acord en que en aquests moments s'aprovés aquesta ordenança.
Sí, exacte. Compromís per Constantí van votar en contra d'aquesta ordenança, perquè precisament doncs, creiem, som conscients de que s'ha de regular, però creiem doncs, que no és el moment, donat que, com dèiem abans, no? Ha sigut un sector que ha quedat doncs, tocadíssim i creiem doncs, que no era el moment en què s'havia de portar al ple aquesta ordenança. Com deia abans, hi ha altres iniciatives d'altres pobles molt diferents que, al contrari, no? S'ha donat la flexibilització de que poguessin ampliar aquestes terrasses i nosaltres amb aquesta nova normativa el que fem és restringir-ho, no? I llavors volíem fer palès que inclús el meu company Rubén doncs, va llegir també una declaració de l'associació del gremi d'hotelers i de restauració que precisament doncs, anava en aquest sentit de que és un sector que està tocat i enfonsat i que realment doncs, qualsevol mesura que puguem adoptar des dels municipis és un respir i una ajuda cap a aquest sector. Però, evidentment, no és només aquesta l'única raó per la que hi vam votar en contra. Aquesta ordenança és una ordenança que ja es va començar a parlar el 2017. Es va fer una reunió amb la que ja vam demanar que volíem que se'ns fes un mapa a nivell municipal de quines serien les afectacions reals amb els comerços que ja existien de l'aplicació de l'ordenança que en aquell moment se'ns plantejava. Realment no hi ha hagut cap reunió per tractar aquest tema, no se'ns ha convocat mai més a cap altra reunió i el que ens va sobtar és que tampoc vam trobar amb la documentació aquest mapa que ja en el seu dia havíem demanat i que després de la informativa doncs, també vam tornar a demanar doncs, per veure realment quina seria l'afectació perquè nosaltres ja som conscients que aquesta afectació serà molt directa i afectarà molt els qui ja tenen terrasses actualment. No? I després també vam trobar altres discrepàncies que m'agradaria doncs, comentar, com és el tema de les limitacions amb el mobiliari, que tant limitava el color com el tipus de mobiliari. Per exemple, les típiques cadires de plàstic, l'ordenança no ho contempla. Què suposarà això? Doncs, evidentment, suposarà que els comerços hagin de fer més inversió per poder canviar aquest tipus de mobiliari i quan sabem, molts, que utilitzen doncs, les que els faciliten algunes Coca-Cola o una marca de cerveses, el que sigui, no? I això doncs, creiem que en els moments en què estem, que haguem d'abocar els comerços que hagin de fer més inversió quan ja tenen doncs, un mobiliari, jo crec que amb això doncs, s'havia d'haver contemplat també aquesta opció de poder utilitzar cadires de plàstic a les terrasses. I un altre tema que també doncs, vam fer palès és que amb aquesta ordenança et permet que tu puguis adaptar a posar doncs, unes terrasses tancades, que s'hi puguin posar calefactors i estufes, però en canvi ens trobem limitats per uns horaris. Val? Uns horaris que, a moda d'exemple, de l'1 d'octubre al 30 d'abril es limiten els horaris divendres, dissabtes i vigílies a tancar a les 10 de la nit. Entenem que estàs limitant a que no es puguin fer sopars, perquè a les 10 de la nit, si has de tancar, no et dona la possibilitat de fer un servei de sopars, no? O a l'estiu, que hagis de tancar a les 12 i mitja, no? Clar, això ho veiem una miqueta limitat en qüestió d'horaris i més entenent doncs, que si tu ja fas una inversió per adaptar-ho i per poder doncs, posar calefacció perquè es puguin servir sopars, doncs que després hagis de tancar perquè no pots fer sopars, no? I després també plantejàvem una altra qüestió, que era el temps de durada del permís que se't dona, que ho limitava a un any, i que dèiem, doncs, bueno, ja que fas una inversió, doncs que es pugui ampliar una miqueta aquest termini, i ja l'última observació que vam fer amb aquesta ordenança és que prohibeix textualment les actuacions en viu. I clar, nosaltres creiem que també és un altre sector que ha quedat tocadíssim per la pandèmia i que si un restaurant doncs, té la iniciativa de poder doncs, fer algun concert, també dona un al·licient amb aquest sector, evidentment comunicant-ho a l'autoritat pertinent, però que evidentment posar en una ordenança que es prohibeix textualment les actuacions en viu, nosaltres creiem doncs, que no era correcte.
Bé, doncs aquests, entre d'altres, van ser els motius que pels quals Compromís per Consentir va votar en contra d'aquesta nova ordenança de l'ocupació pública de terrasses, d'establiments de restauració, zones comercials, un punt que evidentment es va aprovar amb els vots favorables de l'equip de govern. Una altra de les qüestions en la que també hi va haver força polèmica en l'últim ple, i ara me'n vaig una mica a les mocions, que crec que va ser un punt en el que hi va haver també una certa polèmica amb el tema de les mocions, de la moció que va presentar el grup del PSC de les ocupacions il·legals d'habitatges, que instava l'Estat i la Generalitat a realitzar polítiques socials d'habitatge i lluitar en contra de les ocupacions delictives dels habitatges, una problemàtica que des de fa anys i és molt present aquí a Constantí, durant molt de temps concentrada en un punt determinat, com era el carrer Jaume II i l'Avinguda Andorra, i que ara doncs, s'ha extès gairebé a molts punts del municipi. En, sí. en aquest punt també doncs, no va votar-hi en contra, diria? Sí.
No va votar.
No va votar directament, no, us va abstenir de votar, sí.
No vam votar no perquè no ens preocupi, al contrari, eh? Vull dir, nosaltres ja vam manifestar en ples anteriors la nostra preocupació. La veritat que doncs, ens arribaven inputs de diferents zones del municipi que havien estat intentant entrar a fer ocupacions il·legals de diferents zones, carrer de la Font, Joan Miró, carrer Francolí, la plaça Montserrat Roig, o sigui, com tu deies, abans estava focalitzat en una zona i que en els últims mesos doncs, s'havia anat expandint a la resta del municipi i realment doncs, era una situació i és una situació que ens preocupa i molt. El que passa és que el motiu pel que no vam voler votar amb aquesta moció és precisament, primer, perquè ens sobta que sigui el Partit Socialista qui presenti aquesta moció, quan l'alcalde, en mitjans de comunicació, va dir textualment que considerava que no considerava que hi hagués un augment de grans casos. Nosaltres, Compromís per Constantí, creiem que sí i que realment, doncs, ja t'he dit en quines zones del municipi hem detectat aquest increment de casos considerable, però el motiu real pel que no vam acabar votant amb aquesta moció és perquè creiem que l'Ajuntament de Constantí no ha fet els deures. I crec que aquí l'Ajuntament tenia molt recorregut per fer. Vull recordar que el 2016 vam aprovar una moció conjunta de tots els partits, precisament doncs, per intentar emprendre accions conjuntes i liderar el tema de les ocupacions il·legals, de la que el senyor alcalde no ens ha convocat ni una sola vegada per parlar del tema. Per tant, això connota de que molta preocupació no en té. També ens podia haver convocat a participar a les juntes locals de seguretat per poder parlar única exclusivament d'aquest tema que a nosaltres sí que ens preocupa i no ens ha convidat a participar, que és potestat de l'alcalde, convidar-nos a poder estar present en aquestes juntes de local de seguretat on hi ha present doncs, Mossos d'Esquadra, policia local, hi ha també doncs, la Guàrdia Civil... Bueno, podem parlar amb autoritats competents realment de la matèria, de quines opcions tenim damunt de la taula o que, quines actuacions podríem fer com a municipi. Però, a més, deixa'm afegir, a nivell municipal tenim un gran ventall d'opcions de coses que es poden fer que crec que a nivell municipal no s'ha fet res. No? Crec que s'han de fer unes polítiques actives d'habitatge al nostre municipi i en aquests últims anys no s'ha fet absolutament res. Polítiques d'habitatge que siguin sobretot destinades a donar resposta a les necessitats d'accés a la vivenda i també doncs, a l'emergència habitacional, que com han fet altres municipis. El dia del ple recordo doncs, que també doncs, vaig exposar opcions que havien posat damunt de la taula altres municipis, amb pactes doncs, amb grans tenidors de vivendes, per tal de poder-ho gestionar a nivell municipal i poder donar sortida amb aquesta demanda d'accés a l'habitatge. No? I també, doncs, com a compromís per Constantí, com que veiem que no hi ha iniciativa en aquest sentit, doncs vam fer un conjunt de propostes doncs, en aquest sentit, no? Que és la creació d'una comissió de seguretat i en contra de les ocupacions il·legals, amb la participació, evidentment, de tots els grups polítics que estiguem al consistori, amb l'objectiu d'informar i poder treballar a nivell conjunt aquesta problemàtica i poder treballar quines accions podem dur a terme. També doncs, vam proposar que es fessin una base de dades que ara mateix no tenim sobre quins són els pisos que tenim buits al municipi, que crec doncs, que és primordial tenir aquesta informació. I en el cas de que hi hagin grans tenidors, que crec que Constantí n'hi ha, doncs, poder sol·licitar amb aquests tenidors que ens ho cedeixin com a borsa d'habitatge públic. També doncs, vam prestar la iniciativa d'incrementar les partides de suport a polítiques d'accés de l'habitatge, buscar unes estratègies per incrementar la disposició d'efectius policials, que això crec que és molt, molt important, i demanar també que a nivell de Consell Comarcal, que és qui té les competències amb habitatge, doncs que creés una taula de municipis per coordinar les accions que es poden fer a nivell de diferents municipis amb el tema d'ocupacions il·legals. Són iniciatives que es podien haver dut a terme a nivell municipal i que no s'han fet. Per tant, si el Partit Socialista no ha fet els deures, no ens poden demanar que votem aquesta votació, tot i que vull remarcar que, evidentment, amb el fons hi estem molt d'acord, precisament doncs, perquè veiem l'evolució de les ocupacions que hi ha al municipi. Però tu no pots haver dit amb una moció només a carregar contra el govern de la Generalitat. I crec que hem de ser autorresponsables i fer una miqueta d'autocrítica que hi ha moltes coses que a nivell municipal no s'han fet bé.
Una problemàtica que també hem de dir que està molt extesa a tot el territori, però que aquí a Constantí doncs, ha estat especialment difícil, sobretot pel tema de la convivència en aquestes zones i que s'arrossega des de fa molts anys.
Sí, precisament una de les problemàtiques que comporta les ocupacions il·legals, tots en som conscients, que és la convivència, no? Amb el tipus de gent que entra a fer les ocupacions i més si es tracta doncs, d'un bloc de pisos, doncs la convivència es complica, no? I aquí és primordial també el que dèiem la col·laboració ciutadana. I des d'aquí apel·lo a que tots els veïns i veïnes de Constantí que puguin doncs, veure algun moviment sospitós d'algú doncs, que pugui estar veient vigilant algun pis d'aquests que estan buits, doncs sobretot que es posin en contacte amb la policia local, que crec que és primordial per intentar doncs, evitar que es produeixin aquestes ocupacions i que després doncs, costi tant poder-se treure dels pisos ocupats.
Hi va haver una altra moció que en aquest cas vau presentar conjuntament Compromís per Constantí i el regidor de Junts per Constantí, que és un tema que va més enllà de l'àmbit municipal, que és la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, per part del Tribunal Suprem, que en aquest cas qui es va abstenir de votar va ser el PSC. Ràpidament, Sílvia, perquè són temes que van més enllà de l'àmbit municipal i explicar una mica l'objectiu d'aquesta moció.
Sí, bueno, l'objectiu, com bé sabeu, és evidentment doncs, mostrar el nostre rebuig la sentència, mostrar també doncs, el nostre suport cap al molt honorable president Torra, que bueno, en definitiva un cop més veiem com la justícia es posa per damunt de la democràcia, no? I bàsicament doncs, ho van voler fer paler en el ple, doncs, una vegada doncs, més marcant la repressió que hi ha hagut contra el moviment independentista, una persecució política, novament, en aquest cas doncs, contra els nostres representants del govern, contra el president, i sobretot bueno, també s'ha vist no? persecució, també recordo encara el cas de la Tamara, no? que al final ha quedat absolta, no? doncs també doncs, des d'aquí doncs, volíem fer palès des que estàvem en contra d'aquesta persecució.
Molt bé, torno als punts del ple. Anem ara amb dos punts que fan referència a qüestions econòmiques. Un d'ells és un dels punts que es va aprovar en l'últim ple va ser l'addenda, el conveni de col·laboració que existeix entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat i l'Ajuntament en relació als plans educatius d'entorn pel que fa a les aportacions econòmiques d'aquest curs 2020-2021. Ja això suposarà una aportació econòmica de 6.630 euros entre les dues administracions per finançar les actuacions previstes durant aquest curs en aquest pla educatiu d'entorn.
Sí,
aquí
concretament...
Sí que vau votar sí. a favor.
Sí, sí, concretament aquí la Generalitat hi posarà...
Sabia que em
anaves a dir això. 5.100 euros.
Sí.
Bueno, és important, ja saps que jo hi vaig fer una aposta molt important. Si no haguéssim treballat amb aquesta línia ara mateix doncs no estaríem dintre dels plans educatius d'entorn i m'agrada recordar-ho, és una feina que vam iniciar el 2011 amb primeres converses que vam tindre amb el Departament d'Ensenyament i que es va acabar materialitzant el 2012 amb l'assignatura doncs, d'aquests plans educatius d'entorn pel municipi, tot i que inicialment la Generalitat, com deia, no hi va...
No feia aportació econòmica.
No hi feia aportació econòmica, ho fèiem tot des del municipi, però evidentment, gràcies a que en el seu dia es va potenciar i es va poder signar aquests plans educatius, doncs en els darrers anys la Generalitat ja ha anat fent aportació econòmica. I crec que que va marcar un abans i un després del sistema educatiu municipal, perquè sobretot el que va millorar el tema de la cooperació educativa, que crec que és molt, molt important, i amb uns objectius molt importants, l'èxit educatiu al municipi, que crec que és primordial, el contribuir amb el tema de la cohesió social, evidentment la millora de l'ús de la llengua, i el que et deia, la complicitat entre els centres educatius però també amb les entitats del municipi, que crec que és un objectiu que s'ha anat complint al llarg dels anys i que crec que hi hem de continuar apostant.
Aquí sí que, com dèiem, hi vau votar a favor. Un altre dels punts en els que no vau votar a favor, en aquest cas hi vau votar en contra, va ser l'aprovació del compte general de l'Ajuntament per l'exercici 2019.
Exacte. Bueno, realment el que fèiem és aprovar els números de les despeses que hi havien hagut el 2019, arrel de doncs, l'execució, evidentment, dels pressupostos que en el seu dia es van aprovar. Però realment doncs, el que ens preocupa és que, evidentment, analitzant la documentació, doncs, vèiem una possible situació preocupant de tesoreria municipal. que en un any normal, que estaríem parlant d'un any transitori, bueno, podríem dir que podríem plantejar que potser no passaria res, però som conscients de la situació que estem vivint, de que tenim una crisi sanitària que ha derivat en una crisi econòmica i que, per tant, també això pot provocar que hi hagi una reducció d'ingressos i, per tant, doncs, aquí sí que s'aixequen totes les alarmes, no?, de la possible necessitat de liquiditat que pugui haver a nivell municipal. La clau es veu amb la contractació que s'ha fet d'una pòlissa de crèdit, que ja connota realment, doncs, també amb l'informe d'intervenció pertinent, de que tenim problemes de liquiditat. No és una cosa que ens hagi sortit de la màniga. Però és que, a més, quan parlem de despeses, vas anar mirant les despeses, no? I el que dèiem, creiem que realment s'ha fet una despesa molt de cara a l'aparador, de cara a les eleccions, i que, de fet, ara en patirem, com deia, les conseqüències, no? I, per tant, nosaltres no podíem donar suport amb aquestes despeses que a vegades hem considerat desorbitades. I com, per exemple, no, el bus, jo sempre ho he dit, un bus, jo estic d'acord que es puguin fer bustos, que es puguin fer, que es pugui lluitar per tenir un patrimoni, però, clar, és que ens va costar 42.350 euros. Bueno, és el que diem, no? Contenció de la despesa i sapigueu on s'inverteixen els diners municipals. I, sobretot, l'últim incís, ha sigut la primera vegada que l'Ajuntament ha hagut d'aprovar un pla econòmic financer amb els últims plens, si se'n recordeu. I, clar, sí que som conscients que amb l'última reforma de l'estabilitat pressupostària, doncs, sembla ser, doncs, que no ho tindran en compte, però, clar, per nosaltres ja és una situació que connota una certa preocupació i, per tant, no hi vam voler votar a favor.
Molt bé, doncs tot això és el que va donar de si aquest últim ple ordinari a l'Ajuntament d'aquest mes d'octubre. Anem amb un altre tema que també en l'apartat de pregs i preguntes vau preguntar per aquest tema, que és el tema que l'hem parlat moltes vegades aquí, que és les obres de reparació de l'església, en aquest cas les obres de reparació de la coberta de l'església, perquè ja s'ha confirmat que de manera imminent, però encara no sabem exactament quan, l'alcalde deia en el ple que a finals d'octubre, sembla ser que aquest és el compromís de l'arcabisbat de començar aquesta intervenció de la rehabilitació de la coberta a finals d'aquest mes d'octubre. No sé si amb la situació actual aquests terminis s'acabaran complint, però seria desitjable que ja d'una vegada per totes no es comencés a posar fil a l'agulla amb aquest tema, no? De l'església. Crec que és una bona notícia el fet de saber que hi ha data, hi ha projecte aprovat i que l'arcabisbat es compromet a fer una actuació que a més serà definitiva, que no és, com s'acostuma a dir, posar-hi un parche, no? Sinó que és una actuació que en aquest cas tindrà continuïtat i serà ferma en aquest cas.
Sí, sí, la veritat, doncs, realment estem contents, així, doncs, sempre hem manifestat la nostra preocupació, doncs, per l'estat en què es trobava l'Església i, evidentment, doncs, estem molt contents de que realment se pugui iniciar aquesta obra de la coberta, que, si em deixes comentar-te, des de la Diputació de Tarragona i aportem 10.000 euros per tal, doncs, de poder, doncs, sufragar aquests gastos de la coberta, que esperem que es pugui iniciar amb certa brevetat, esperem, doncs, que es puguin complir aquests terminis. Evidentment, doncs, entenem la situació que tenim actualment, doncs, pot canviar o pot variar aquests terminis, però crec que és important, doncs, que puguem ja es pugui fer aquesta intervenció. Però hem de ser conscients que no és l'únic problema que té l'Església. O sigui, ara estem, diguéssim, tancant la teulada, però l'Església necessita altres intervencions, no? que és el que a nosaltres ens preocupa, la resta d'actuacions que hi queden pendents, que esperem que no, tampoc es demorin gaire, I més, sobretot, l'altre tema que sempre hem manifestat que ens preocupava és el patrimoni que tenim dintre l'Església, no? Som conscients que enguany ha sigut un any que, per desgràcia, ha plogut molt, per desgràcia, en el sentit del patrimoni que tenim allí dintre l'Església, que som conscients que des de l'arcabisbat es va tapar en plàstic, però també som conscients que no és la millor opció per preservar un patrimoni tan valuós com el que teníem de Jujol, i que precisament doncs, creiem, i pels inputs que ens arriba de gent que hi ha pogut accedir, doncs, que la situació doncs, és preocupant. I llavors aquí veurem ara quan realment s'acabin iniciant les obres, doncs el que s'haurà d'invertir, no?, en fer aquesta segona intervenció, que són pels problemes estructurals de l'Església, i deixeu-me dir, aquesta tercera intervenció, que serà recuperació del patrimoni, i a veure doncs, si dintre d'uns anys podem tornar a veure l'Església oberta.
Aquest, com dèiem, és un primer pas, no?, aquesta rehabilitació de la coberta. El que sorprèn una mica és, ens consta que l'Ajuntament va oferir espais per posar-hi tot aquest element del patrimoni que està a l'interior de l'Església, i que l'arcabisbat en tot moment ho va rebutjar.
Bueno, jo vaig estar present en aquesta reunió que es va fer al centre parroquial, on des de l'Ajuntament se li va oferir els espais que tenim al polígon per poder doncs, guardar allà, doncs, sobretot el que eren coses més voluminoses, que a vegades és el que et costa més poder guardar, no? Bueno, jo crec que a nivell municipal havíem d'haver insistit una miqueta més amb la preocupació de que es pugui deteriorar aquest patrimoni, i d'haver intentat doncs, convèncer, entre cometes, a l'arcabisbat doncs, per poder fer aquesta acció que crec que és en benefici de tots.
Molt bé, doncs aquest tema també és un dels que vau plantejar dintre de l'apartat de precs i preguntes en l'últim ple. Ja per anar acabant, Sílvia, no sé si vols afegir algun tema, vols afegir alguna qüestió més?
Bueno, a mi m'agradaria afegir unes petites qüestions. Com saps, des de la Diputació de Tarragona doncs, vam fer un pla de xoc importantíssim, on hi vam abocar 10 milions. I que precisament doncs, m'agradaria doncs, explicar als que ens estan escoltant que doncs, aquest pla de xoc és de cara als ajuntaments per poder pal·liar els efectes de la pandèmia, i que concretament doncs, això ha suposat que a Constantí li corresponguessin 89.207 euros amb 55, i crec doncs, que és important que també doncs, se sàpiguen les accions que porto a terme dintre de la Diputació. Igual que ara, el passat 29 de setembre, en l'última Junta de Govern, també doncs, vam autoritzar un canvi de destinació d'una subvenció que havia demanat l'Ajuntament de Constantí amb un PAM anterior. Concretament era per l'actuació que va fer al carrer Pallaresos, i que ens demanaven doncs, fer un canvi de destinació, concretament a la renovació del paviment del carrer dels Horts, i que hi hem abocat doncs, 41.500 euros. I ja que parlem de números, l'últim número importantíssim, que crec que és important que la gent també ho sàpiga, el PAM que també hem posat a disposició dels ajuntaments, un PAM del període que comprèn entre 2020-2023, destinats doncs, a que els ajuntaments puguin destinar-ho tant a despesa corrent com a inversions, i que és un PAM el més alt de la història, i que per Constantí suposen 630.000 euros. Per tant, doncs, crec que també està bé que la gent ho sàpiga, que també doncs, estem buscant millores i diners per l'Ajuntament de Constantí.
Molt bé, doncs feta aquesta última aportació, i si no tens res més a afegir, si et sembla, ho deixaríem aquí.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Gràcies a la Sílvia Puerto, la portaveu de Compromís per Constantí, per haver-nos acompanyat avui en aquest programa de grups municipals d'aquest mes d'octubre, en el que he fet aquest repàs habitual a l'actualitat municipal, evidentment molt centrada i amb tot aquest tema de la incidència i l'agreujament de les dades de la pandèmia, que esperem que doncs, li puguem donar la volta ben aviat. Moltíssimes gràcies, Sílvia.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem continuar veient-nos aviat, com bé dius, que això és bona senyal.
Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies.